L'espia de Mahler, una coproducció de la Simfònica del Vallès i Ràdio Sabadell 94.6, presentada per Jordi Cos.
Futur, la paraula màgica. El cor que dona vida a un gènere fantàstic que imagina mons canviats en els quals, tot i no haver-se fet realitat, tots nosaltres hem viscut en alguna ocasió, gràcies al cinema i també a la música. Avui, amb el suport de Toni González al control tècnic, música de ciència-ficció a L'espia de Mahler. Els Simfònics del Vallès, l'Orquestra de Sabadell, presentarem aquest divendres 16 de novembre a 8:45 del vespre al Teatre Municipal de la Faràndula una galàxia de músiques a través d'un programa dedicat als títols més representatius del cinema de ciència-ficció. Star Trek, Aliens, Superman, 2001, Odissea a l'espai, La guerra de les galàxies, són algunes de les pel·lícules que recordarem a través de la seva música. Rubén Jimeno conduirà aquest programa interestel·lar que compta amb un guió i narració del guionista i actor Iván Morales, que ha teixit un emotiu fil conductor. Dediquem avui el programa a fer un repàs de les músiques que podreu escoltar en viu aquest divendres, recordo, 16 de novembre, al Teatre Municipal de la Faràndula, 8:45 del vespre. Músiques al voltant de diferents visions del futur. Futur és una paraula estranya perquè quan encara no s'ha acabat de dir-la, futur ja s'ha convertit en passat. La recerca de la vida eterna de Frankenstein va ser el primer futur que va imaginar la ciència-ficció. La creació del monstre va mereixer aquesta música que el compositor Patrick Doyle va imaginar per a la pel·lícula de Kenneth Branagh, Frankenstein. Cada un de nosaltres té un camí particular que recorre en el temps fins al futur i, sense voler, ho l'estem construint ara mateix aquí, en el lloc on estiguis escoltant aquest programa, en els nostres pensaments, en els nostres desitjos, en els nostres actes. A la fi, en la nostra intel·ligència. Així obria el director de cinema Stanley Kubrick una de les pel·lícules més celebrades del gènere de la ciència-ficció. 2001, Odissea a l'espai, fent servir una música, la del poema simfònic del compositor alemany Richard Strauss, Així parlà Zaratustra, inspirat en la novel·la homònima del filòsof Friedrich Nietzsche. La fanfara inicial que Strauss titulà L'albada, l'albada de la consciència que conquesta la humanitat amb timbre de trompeta. Però la intel·ligència tant pot construir un futur millor com un de pitjor que el present que ara vivim. El cinema de ciència-ficció ha imaginat futurs terribles en què la humanitat no era lliure. Com amb la pel·lícula Fahrenheit 451, dirigida l'any 1966 pel director francès François Truffaut, basada també en la novel·la homònima d'un referent de la literatura de ciència-ficció, Ray Bradbury. I sabeu com ho fan en aquesta pel·lícula, els que manen per a convertir la gent en esclava? Doncs cremant els objectes que més poden desenvolupar la seva intel·ligència, els que contenen tot el saber de l'humanitat i també els seus somnis, els llibres. A Fahrenheit 451, per a mantenir la gent ignorant, el poder només governa posseïda per una obsessió que ara escoltareu encarada a la secció de corda i percussió de l'orquestra, segons l'imaginà el compositor Bernard Herrmann. L'obsessió de cremar llibres. Però a la pel·lícula de Truffaut, Fahrenheit 451, també hi ha l'esperança que algun dia el món deixarà de ser esclau. El simbolitzen els homes llibre i les dones llibre. I es diuen així perquè cada un d'ells porta memoritzat dins del seu cap un llibre sencer diferent. La seva memòria els ha fet lliures i podran salvar la humanitat. Així doncs, perquè el futur de Fahrenheit 451 sigui possible, cal tenir memòria. Escoltem-la. El foc no pot fer cendres de la memòria. Tots els que recordem paraules, per exemple, aquest poema de Jaume Subirana, la música refina la flama i la destral, encén sense cremada, travessa sense tall, som una petita esperança que el futur sense intel·ligència que ens presenta Fahrenheit 451 només passi en una pel·lícula. Aquesta esperança la podreu escoltar ara en el registre agut dels violins controlant les espurnes del foc que sentireu com crepita ja sense alè a les arpes, vençut per la memòria. Un altre futur que el cinema ens ha fet viure també té a veure amb recuperar el passat, que senyora. Aquest és el so que el compositor John Williams identifica amb l'enyorança. Això que sona és l'enyorança d'un passat perdut en la nit del temps. L'enyorança per una època de la història que sempre ens ha fascinat. A la pel·lícula de Steven Spielberg, la primera d'una sèrie, un home tan ric en diners com amb bons sentiments somia amb tornar a la vida unes bèsties gegantines que, quan encara no existia l'home, van viure sobre la Terra fa milers i milers d'anys. Gràcies a la ciència-ficció, l'home ric en diners i sentiments s'aconsegueix o aconsegueix fer realitat el seu somni revivint els enyorats dinosaures. Iniciem ara una passejada musical per aquest parc habitat per animals amb noms tan suggeridors com Diplodocus o Tyrannosaurus Rex. Mesurarem la seva grandesa en la brillantor de la secció de metalls i fins i tot podreu escoltar com l'orquestra imita les petjades dels dinosaures en els instruments de percussió. A la fi, benvinguts a Jurassic Park. Moment del Còdex Flamaric, amb Albert Ferrer Flamaric, el Lord Vader de la crítica musical. La novetat discogràfica.
I la novetat discogràfica d'aquesta setmana ens la porta Naxos amb el segon volum de l'obra per a flauta del compositor italià Saverio Mercadante, que va viure entre l'any 1795 i el 1870 i que bàsicament és recordat com a operista dels anys daurats del melodrama italià, és a dir, la primera meitat del segle XIX. En aquest disc s'hi apleguen 5 obres, els concerts número 5 i 6 per a flauta i orquestra, la introducció, largo i tema i variacions per a flauta i orquestra sobre un tema de l'ària Bell'alme generose de l'escena final de l'òpera Elisabetta Regina d'Inghilterra de Rossini, els 20 capricis per a flauta, la més antiga de les peces, per cert, i el concert per a dues flautes en re major de l'any 1816. D'aquest concert, precisament, sentim de fons el tercer moviment, un allegro brillante a ritme de polonesa que clou una obra amb evident estètica divuitesca, classicisme formal, un punt rococó, però amb una escriptura molt cantable, balcantista, podríem dir. L'orquestra està formada per la corda, dues trompes i dos oboès. Es tracta d'una fórmula amb escassos precedents a Itàlia, el de Cimarosa o el de Rabboni serien un cas com a precedent, i que és un tipus de concert més valorat a França, del qual n'escoltem precisament aquest final, a ritme de polonesa, interpretat per l'Orquestra Filarmònica de Cambra Txeca, Kazunori Seo a la segona flauta i Patrick Galois a la flauta primera i dirigint el conjunt. A més, Galois ha reconstruït la particella de la segona flauta. Sentim-los.
L'espia de Mahler, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Durant molt de temps, els extraterrestres van fer els papers més desagradables en totes les pel·lícules de ciència-ficció. Encarnats dins de cossos repugnants i viscosos, envaïen el nostre planeta amb un sagnant objectiu: exterminar la humanitat sencera. Va haver de passar molt de temps fins que el cinema presentés als a éssers d'altres planetes que volien ser els nostres amics. Va ser a la pel·lícula Encontres a la tercera fase. La música de John Williams, altre cop, engrandint una pel·lícula que narra un dels futurs més desitjats. El contacte amistós de la humanitat amb una civilització extraterrestre. L'extraterrestre que anuncia aquest acord que tot seguit escoltaràs no sembla que ens dugui res de bo. Un acord del tot dissonant, el que va compondre Jerry Goldsmith per a la pel·lícula de Ridley Scott, Alien. I per què aquest acord ens resulta tan incòmode? Doncs perquè està construït a partir de sèptimes menors superposades, creant un acord molt dissonant que ens crea en la consciència una gran sensació d'inestabilitat i d'incertesa. el marc musical més adient per a una pel·lícula de terror en el context d'una nau interplanetària, el Nostromo. La partitura de Goldsmith per Alien no és al·lèrgica a una fosca bellesa que transmeten els escenaris de la pel·lícula. Escoltem ara aquesta música que acompanya els crèdits finals d'Alien. Seguim aquest repàs de la música destinada a pel·lícules de ciència-ficció que podreu escoltar en viu en un espectacle dels Simfònics del Vallès aquest divendres a 8:45 del vespre al Teatre Municipal de la Faràndula. I seguim amb una de les partitures més importants del cinema de ciència-ficció que Jerry Goldsmith va crear l'any 1968 per a la primera pel·lícula del que ara s'ha convertit en una franquícia, El planeta dels simis, amb un dels finals més gloriosos de la història del cinema. Final que, per cert, quan el protagonista davant de l'estàtua de la llibertat descobreix la veritat, va ser suggerit pel protagonista de la pel·lícula, l'actor Charlton Heston.
Estoy en mi casa otra vez, durante todo este tiempo. No me he dado cuenta de que estaba en ella. ¡Por fin lo conseguí! ¡Maniáticos!
El mèrit de Goldsmith a l'hora de compondre aquesta sinfonia va ser utilitzar a l'orquestració tota una sèrie d'instruments insòlids i rars d'escoltar en el marc natural d'una orquestra simfònica. Entre molts d'altres, destaquem la cuica brasilina per imitar la sonoritat dels simis fins a la trompa tibetana, pianos preparats, un clarinet baix elèctric i també una arpa elèctrica. Tot plegat en un context del tot atonal, com si la música pertanyés a una civilització liderada pels simis. Escoltem un fragment d'aquesta curiosa partitura, el tall Noscape. Això és el planeta dels simis. Thank you. L'any 1985 s'estrenà a les pantalles de cinema la pel·lícula Cocoon, que explicava com un grup de gent gran comença a rejuvenir després de banyar-se en una piscina, l'aigua de la qual està relacionada amb vida extraterrestre. El responsable de posar-li música a aquesta història va ser el malaguanyat compositor James Horner, uns anys abans d'assolir la celebritat amb l'esfondrament del Titanic. Escoltem el tema principal que Horner creà per a Cocoon. Una música per a rejuvenir.
Thank you.
Còdex Flamenc, la novetat discogràfica.
I continuem coneixent l'obra per a flauta de Saverio Mercadante de la mà de Patrick Galois i l'Orquestra Filarmònica Txeca de Cambra. Del seu concert número 5, en fa major, escoltarem els tres últims moviments, que són brevíssims. Compost entre l'any 1817 i 1919, aquest concert, més aviat un concertone, dura 7 minuts i no té la configuració habitual en tres moviments, és a dir, ràpid, lent, ràpid, sinó un allegro com a introducció, que dura aproximadament un minut, un andante amb tres variacions i coda. Escoltarem la segona variació d'aquest andante, on la flauta dialoga amb el clarinet. Escoltarem també la tercera variació, on la flauta dialoga amb el trombó i el clarinet fent veus secundàries, en aquest cas el clarinet, i escoltarem també la coda marcadament rossiniana, ja que Mercadante professava una gran admiració al compositor, a Gioachino Rossini, i que precisament en aquests anys, els anys en què Mercadante estudiava al Conservatori de Nàpols, don Rossini estava component alguns dels seus grans títols pel San Carlo de Nàpols. Escoltem a Patrick Galois amb l'Orquestra Filarmònica Txeca de Cambra en aquest enregistrament del segell Naxos. I acabem el tast d'aquesta novetat de Naxos amb l'obra per flauta de Saverio Mercadante amb un dels seus 20 capricis. compostos durant els seus anys d'estudiant al Conservatori de Nàpols, en concret aquests 20 capricis van ser escrits entre 1811 i 1814, ara n'escoltarem el segon. Es tracta en conjunt d'exercicis per sistematitzar la tècnica tant d'atac, posició de llavis, digitació, articulació, com del treball de la columna d'aire. Patrick Galois ens ofereix a la flauta el segon d'aquests 20 capricis en aquesta novetat que ens ha presentat el segell Naxos.
I tanquem el programa d'avui amb una de les partitures que no pot faltar en un programa dedicat a la música de ciència-ficció, en aquesta galàxia de músiques que els Simfònics del Vallès presentaran el divendres vinent, 16 de novembre, a 8:45 del vespre a la Faràndula de Sabadell. Aquesta música que no mereix presentació i que promet a tots els qui s'aventuren a explorar la galàxia un bon viatge.
L'espia de Mahler, una coproducció de la Simfònica del Vallès i Ràdio Sabadell 94.6, presentada per Jordi Cos.